Catalunya Informació.
És la una. Sis de cada 10 estudiants universitaris a Catalunya mostra símptomes d'ansietat i depressió i un de cada 4 presenta símptomes de trastorns de la conducta alimentària. Són alguns dels resultats de l'estudi de benestar emocional a les universitats impulsat pel Departament d'Universitats i Recerca. La Plataforma per la Llengua denuncia que la situació del català empitjora un any més, sobretot a les Illes i al País Valencià, arran de l'acció dels nous governs de PP i Vox. Això sí, destaca com a bona notícia que el fet que una gran majoria de catalans mantinguin la necessitat de conèixer la llengua és una garantia de futur. Rècord de turisme internacional aquest mes de maig a Catalunya, amb més de 2 milions de visitants estrangers. Els primers 5 mesos s'ha superat la xifra de 7 milions de turistes de fora, també la dada més alta de la sèrie històrica. El govern espanyol estudia gravar en viva els pisos turístics. En una entrevista a Televisió Espanyola, el ministre de Drets Socials ha proposat que s'estableixi un tipus del 10% per tal de reduir-ne l'oferta i tornar els habitatges al mercat residencial. Puja un 20% el consum de bosses de plàstic de nanses, tot i la prohibició de donar-les gratuïtament. L'Agència de Residus presenta un estudi que alerta que l'ús de bosses de plàstic de secció, que es fan servir sobretot a les fruiteries, tampoc recula. Més del 80% de les persones que viuen al carrer a Barcelona no ha rebut cap tipus d'atenció social en el primer mes de viure al ras. És una de les conclusions principals de l'enquesta feta per Arrels Fundació, que alerta que la desatenció s'agreuja encara més entre els més joves. Els naixements a Catalunya reculen prop d'un 4% l'any passat, segons dades d'IDESCAT publicades avui. L'edat mitjana de les mares es manté estable als 32 anys i mig. Els noms més posats l'any passat canvien respecte de l'anterior. Ara són Jan i Martina. Ha començat la vacunació, sobretot en ovelles, per la malaltia de la llengua blava. Hi ha 20 focus confirmats a 8 comarques. La malaltia no afecta els humans pel consum de llet o carn, però preocupa molt els ramaders per la seva ràpida expansió. I el búnquer passarà a emetre's la temporada vinent a la una del migdia. És un dels canvis de cara al setembre pel que fa a la programació de Catalunya Ràdio, que també contempla l'ampliació d'una a dues hores de l'informatiu Catalunya Nit de Manel Elias.
Catalunya Informació.
Esports.
10 atletes catalans són a la llista dels Jocs de París que ha fet pública la Federació Espanyola d'Atletisme. Són Jael Sakura Bestué, Berta Segura, Josué Canales, Esther Guerrero, Abdeu Calfent, Meritxell Soler, Pol McGrath, Cristina Montesinos i Raquel González. L'Eurocopa de futbol té avui jornada de descans abans que divendres comencin els quarts de final, uns quarts que jugaran els Països Baixos i Turquia, que van ser els últims equips de classificar-s'hi ahir. I a la Copa Amèrica de futbol, un gol de Blaugrana Rafinha en l'empat a 1 contra Colòmbia classifica el Brasil per als quarts de final. Als quarts, els brasilers es trobaran l'Uruguai de Bielsa.
Temps assolellat a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. A la resta del país hi haurà núvols inofensius. Només al Ripollès espera alguna gota aïllada. Avui les màximes tocaran els 34 graus. La 1 i 3 minuts i mig. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munné.
6 de cada 10 estudiants universitaris a Catalunya mostra símptomes d'ansietat i depressió i un de cada 4 en presenta de trastorns de la conducta alimentària. Són alguns dels resultats de l'estudi de benestar emocional a les universitats, impulsat aquest curs pel Departament d'Universitats i Recerca, i que avui es tracta en unes jornades de la xarxa catalana d'universitats saludables a la Universitat Politècnica de Barcelona. Barcelona, Sara Cañete.
A l'enquesta van respondre 19.000 estudiants. És la mostra més àmplia que s'ha fet fins ara i la conclusió és que l'índex d'estrès entre els universitaris catalans és molt alt, un resultat però que contrasta amb el fet que en general se senten satisfets amb la seva vida. Pels autors de l'informe això s'explica en part perquè els estudiants, diuen, són molt capaços d'identificar les seves emocions però sovint no saben com gestionar-les i aquí és on des de la universitat hi ha molt camp per recórrer. Alba Pérez és doctora en psicologia i coautora de l'informe.
Hi ha moments de la vida que no podem treure els estressors. Nosaltres hem de poder afrontar l'estrès, però no fer veure que no està l'estrès. Del que es tracta no és de dir-li, bueno, doncs no facis l'entrega, sinó de veure quines són les possibilitats si no fas aquesta entrega. I comencem a prendre decisions.
També subratllen que parlar de símptomes no vol dir que hi hagi un trastorn, però creuen que aquest informe pot servir a la universitat per veure quines són les accions concretes que pot impulsar per millorar el benestar emocional dels universitaris.
Catalunya Informació.
Atenció a aquesta notícia. La situació d'emergència del català empitjora un any més, sobretot a les Illes Balears i al País Valencià, arran de l'acció dels nous governs de PP i Vox. Ho ha dit el president de la Plataforma per la Llengua, que ha presentat l'informe anual sobre la situació del català, que continua registrant dades preocupants, per exemple, en els àmbits de l'educació i la justícia. Barcelona, Valeria Obreda.
Bon dia. En aquest camp, la justícia destaca el marc legislatiu espanyol que perjudica el català. També que la Fiscalia de Barcelona només tramita un de cada 10 escrits en català i que només un 36% dels catalans creuen que parlar en català no perjudicarà els seus interessos. Per això, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, fa aquesta advertència.
Justícia ja té el fanalet vermell de manera permanent i a més és un terreny on l'Estat espanyol incompleix permanentment la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries i la Generalitat no té ni capacitat de decisió. Per tant, fa pinta que el fanalet vermell de justícia continuarà sent durant una temporada llarga.
A la part positiva, destaca l'estima i la vinculació de la llengua amb la identitat catalana.
Catalunya Informació.
Mig quart de dues, alleu de turistes internacionals el que hem rebut el mes de maig a Catalunya. Per primer cop van visitar el país més de 2 milions d'estrangers. És una xifra rècord lleugerament per sota de la de l'agost de l'any passat. Els primers 5 mesos, Catalunya ha rebut més de 7 milions de visitants internacionals, el nombre més alt de la sèrie històrica segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Tots aquests turistes han fet una despesa global de 2.300 milions d'euros i entre gener i maig el turisme estranger s'ha gastat a Catalunya a prop de 7.800 milions d'euros. La despesa per persona supera els 200 euros diaris. A tot això, el govern espanyol es planteja gravar en viva els pisos turístics. Ara n'estan exempts. El ministre de Drets Socials i Consum proposa que s'estableixi un tipus del 10% per, segons diu, reduir d'aquesta manera l'ús turístic dels habitatges i retornar-los al mercat residencial. Són declaracions de Pablo Busto Induy a Televisió Espanyola.
Deberían tributar precisamente para poder desincentivar ese uso turístico de las viviendas y que prime que las viviendas se destinen al uso residencial, que es el primero que deben tener, porque no puede ser que jóvenes que no se puedan emancipar, que familias trabajadoras no puedan acceder a un alquiler, se tengan que ir de sus barrios, se tengan que ir de sus ciudades.
Avui precisament es reuneix el grup de treball del govern espanyol que estudia la regulació dels lloguers de temporada i d'altres usos no habitacionals i que també té sobre la taula altres propostes com un registre estatal d'aquest tipus d'habitatges. I avui es publica al Diari Oficial de la Generalitat l'ampliació de les àrees tenses on es podrà regular els lloguers, anunciada fa uns mesos. Són 131 municipis on els preus dels arrendaments s'han encarit més que l'increment general del cost de la vida, on les famílies han de destinar-hi més d'una tercera part dels ingressos per pagar el lloguer. S'afegiran als 140 municipis que actualment ja estan declarats zones tenses. De tota manera, perquè es pugui regular els preus i aplicar altres mesures de la llei estatal d'habitatge, en aquests 131 municipis encara cal que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
Catalunya Informació.
El Fons de Reserva de les Pensions de la Seguretat Social, anomenada Guardiola de les Pensions, té ara més de 7.000 milions d'euros. Ha crescut en 1.400 milions aquest any, gràcies sobretot als diners procedents del mecanisme d'equitat intergeneracional. Un mecanisme que és una de les eines de la reforma del sistema de pensions que va entrar en vigor l'any passat per engreixar la Guardiola, per poder pagar les prestacions en el futur. És una aportació de 0,7 punts percentuals de la cotització per contingències comunes que reparteix entre empresa i treballadors. Creixerà una dècima cada any fins a arribar a 1,2 punts percentuals el 2029. El Ministeri de Seguretat Social calcula que gràcies a aquest mecanisme el fons de reserva superarà aquest any els 9.000 milions d'euros. La Guardiola de les Pensions va arribar a tenir prop de 67.000 milions d'euros l'any 2011, però les successives crisis que van afectar de ple el mercat laboral la van anar buidant fins a un mínim de 2.000 milions entre els anys 19 i 22. I ha pujat un 20% el consum de bosses de plàstic de nanses, tot i la prohibició de donar-les gratuïtament. El Dia Internacional Sense Bosses de Plàstic, l'Agència de Residus ha fet públic el resultat d'un estudi sobre l'ús del producte que es fa al comerç del nostre país. Barcelona, Montse Poblet.
L'estudi constata un canvi de tendència després de la davallada de l'ús de bosses de plàstic de nanses que hi va haver entre el 2018 i el 2020, ara ha tornat a pujar. Malgrat que aquestes bosses s'han deixat de distribuir gratuïtament als supermercats i grans magatzems, el petit comerç les continua donant gratis. En dos anys, del 2020 al 2022, hem passat de 310 milions d'aquestes bosses a 365, 55 milions més. Rosa García és la directora de Resero.
Potser el que seria el sector de la gran distribució i els supermercats ràpidament van incorporar la bossa com un actiu més, no?, amb el tema dels cobraments, però en canvi al sector del comerç de proximitat li costa més limitar la distribució de bossa de plàstic si el client se la demana.
Això s'hi han de sumar les bosses de secció, les que es fan servir per la fruita, la verdura, el peix o el pa. El 2022 se'n van distribuir prop de 560 milions, tot i que la llei prohibeix donar-ne cap que no sigui compostable o de materials alternatius al plàstic.
Perquè continua tenint molt de pes la idea aquesta de que el client li has d'oferir un envàs perquè s'emporti el producte, i a la visió aquesta també de la falsa higiene, i llavors ens ha faltat encara una normativa específica. En el moment que les bosses de secció que les comencin a cobrar, òbviament això reduirà.
Des de Resero insisteixen en que l'única solució, a part de les sancions per l'incompliment de la llei, és anar a comprar amb bosses i amb tàpers reutilitzables que totes les botigues estan obligades a acceptar.
I més del 80% de les persones que viuen al carrer a Barcelona ciutat no han rebut cap tipus d'atenció social en el primer mes que hi han viscut. És una de les principals conclusions de l'enquesta feta per Arrels Fundació, que alerta que la desatenció s'agreuja encara més entre els més joves. Tornem a Barcelona, Martí Cuní i Marriera.
Més de la meitat dels joves de menys de 35 anys que dormen al carrer assegura que en els darrers 6 mesos no han rebut cap tipus d'ajuda social ni de les administracions ni de les entitats, i molts d'ells han arribat a aquesta situació després de passar per un centre de protecció a la infància o un centre de justícia juvenil. En concret, el 40% dels menors de 25 anys encastats arriba al carrer després de passar per una d'aquestes institucions. La nova directora de l'entitat, Bea Fernández, demana més coordinació amb serveis socials per actuar preventivament, i un cop al carrer reconeix que cal actuar amb més celeritat.
No solament cal una prevenció per evitar que les persones en les diferents situacions puguin acabar en situacions de sensellarisme, sinó que quan es troben en aquesta situació cal una intervenció ràpida. A més temps al carrer, més difícil és. A menys temps al carrer, més fàcil és poder revertir aquest tipus de situacions.
El perfil de la persona que viu al carrer a Barcelona és el d'un home immigrant de 40 anys que porta uns 4 anys i mig vivint en aquesta situació. Encara no s'han recuperat els nivells de prepandèmia de 3 anys i mig de mitjana vivint al carrer. Només el 9% dels encastats són dones i un 1% són dones trans. La pèrdua de feina, els processos migratoris i, sobretot, problemes familiars o una separació són els principals motius de pèrdua de l'allotjament, han explicat les prop de 700 persones encastades el juny de l'any passat a Barcelona per Arrels Fundació.
2 minuts per arribar a un quart de dues. Els naixements cauen un 3,9% a Catalunya el 2023. L'any passat van néixer 54.000 nadons, segons les dades provisionals de l'IDISCAT. La tendència a la baixa de la natalitat ha estat continuada des del 2009 i ara, de fet, l'índex de fecunditat se situa en 1,1 fills per dona, que és un mínim històric. De mitjana, les mares tenen el seu primer fill amb 31,7 anys, una edat que també està augmentant, i un de cada 3 nadons nascut a Catalunya és de mare estrangera. Pel que fa als noms més populars, més freqüents, per primera vegada Jan és el nom més posat als nens nascuts a Catalunya l'any passat, seguit de Biel, Pol, Nil i Leo. El nom de Marc, que va encapçalar el rànquing durant dècades, se situa ara en 7a posició. Pel que fa a les nenes, Martina és el nom més posat i desbanca Júlia, que encapçalava el rànquing des de l'any 2017 i que ara és segon, seguit de Mia, Emma i Lucía. I tenim en marxa a Catalunya ja la campanya de vacunació contra la llengua blava, que afecta remugants, sobretot ovelles, per intentar frenar l'expansió de la malaltia. Hi ha 20 focus confirmats a 8 comarques i una 30ena de casos sospitosos, segons les últimes dades. El virus, recordem-ho, no es transmet a les persones, i el consum de llet, carn i derivats d'aquest tipus d'animals és segur. Prats de Lluçanès, Nàtia Dell.
Dilluns van arribar 200.000 dosis comprades d'emergència amb els dos serotips, la variant de França i la d'Espanya, que es van començar ja a aplicar ahir al Pla de l'Estany, on es va detectar el primer cas a Catalunya de fa 3 setmanes, i a la Garrotxa. Avui toca el Lluçanès, que no té cap focus, però està dins la zona restringida, Osona i Ripollès, i es començarà a distribuir la vacuna al Pirineu de Lleida. Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia.
Hem prioritzat el bestiar oví, que és el que a nivell de sintomatologia doncs és el que està més afectat, que són allà on tenim els focus, però també que es fan doncs uns radis, que en diem zones restringides, que és on s'ha d'actuar de manera prioritària. I amb aquestes vacunes, pràcticament doncs vacunem tot l'oví d'aquestes zones prioritàries.
Els ramaders com l'Abel del Soler del NUC, tenen clar que la vacuna, tal com estan les coses, és necessària. De casos no se'n detectaven des del 2008.
Aquest any hem cregut convenient vacunar ja pel tema d'intentar doncs fer un cinturó de seguretat i, a part, per la seguretat pròpia de l'explotació.
D'aquí a uns dies arribaran 600.000 dosis més que ja es podran destinar al boví. Són vacunes obligatòries i el cost l'assumeix el govern. Ara mateix només queda fora de les zones restringides al sud del país i la part més sud de la demarcació de Lleida. La trentena de casos sospitosos són de les mateixes comarques on hi ha els focus ja detectats, més al Moianès.
Gràcies, Nati. Punt un quart de dues. Nova connexió amb l'equip viari de Catalunya Informació per conèixer l'estat del trànsit a la xarxa viària del país. Després, connexió amb la previsió del temps. Comencem el trànsit. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hi ha dues incidències al transport públic interrompuda en la línia L3 del metro de Barcelona entre zona universitària i Sants Estació, segons informen des de Transports Metropolitans de Barcelona. Funciona el metro de la línia L3 entre Sants Estació i Trinitat Nova. El tram Besòs, alterades les freqüències de pas. Això afecta les línies T5 i T6 per causes operatives, segons informa l'empresa concessionària. Pel que fa a la situació del trànsit, hi ha dos punts amb retencions a causa de vehicles avariats. L'autovia C60 a l'altura d'Argentona en direcció Granollers. Aquí hi ha un carril tallat a la circulació. I la ronda a dalt a l'altura d'Esplugues en direcció al Nus de la Trinitat, també a causa d'un vehicle avariat. D'altra banda, pel que fa a altres cues, hi ha aturades, lentitud i aturades a la ronda litoral des de la zona Fòrum fins la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Pel que fa a obres, provoquen aturades a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat i de Roquetes a la Vall d'Hebron en direcció al Llobregat. I ja és que passen aquesta zona que hi ha un carril tallat per sentit entre Vallcarca i la Vall d'Hebron a causa de treballs a la calçada. I també cua per obres a la C65 a l'altura de Santa Cristina d'Aro en direcció Girona. Actualitzem dades al punt de les dues.
La previsió del temps a aquesta hora amb el Néstor Gómez.
Jornada amb presència dels núvols a la meitat nord del país, núvols inofensius a la majoria dels casos. Només aquesta matinada han caigut algunes febles precipitacions cap al Maresme i Sur de la Selva que han deixat fins a 15 litres per metre quadrat, la més significativa, a Canet de Mar. El temps que s'espera durant les properes hores vindrà encapçat per aquests núvols alts i mitjans, fruit del vent que bufa de component nord i que al travessar la serralada del Pirineu forma aquest tipus de núvols. De precipitacions no s'esperen, però sí que n'esperem que el sol vagi guanyant terreny al llarg de la tarda. Avui les màximes entre els 30, 33, 34 graus. De cara a la jornada de demà, més sol, més estabilitat i també temperatures més altes.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
Parlem de política enmig de la crisi interna. Esquerra Republicana continua, mentrestant, amb les negociacions de cara a una eventual investidura i pren el pols des de fa dies al territori. La direcció del partit aborda els escenaris oberts amb la militància amb diverses assemblees territorials que van començar el dia 17 de juny i acabaran el 15 d'aquest mes a Barcelona, segons que han confirmat fonts del partit a Catalunya Informació. També serveixen per obrir reflexió davant la desfeta electoral tant a les catalanes com a les europees. A totes hi intervé telemàticament la secretària general Marta Rovira, juntament amb altres membres de l'executiva i en diversos quadres territorials. El partit posa el termòmetre així entre les seves bases, mentre estan en marxa les converses tant amb el PSC com amb Junts. Recordem que serà la militància que tindrà l'última paraula per segellar un eventual acord tant per investir Illa com Puigdemont. Els republicans han exigit a uns i altres tancar l'entesa com a màxim a finals d'aquest mes. L'última assemblea territorial que ha convocat la direcció serà a Barcelona i se celebrarà a les Cotxeres. Serà el primer contacte de la Federació de Barcelona després del fiasco del congrés extraordinari convocat per validar el pacte tancat amb el socialista Jaume Collboni per l'Ajuntament de la capital. I el ministre de Justícia es mostra confiat que la llei d'amnistia s'aplicarà amb normalitat i diu que serà imparable. És el missatge de tranquil·litat que ha volgut enviar Félix Bolaños després que dilluns el Tribunal Suprem dictés no aplicar l'amnistia a Puigdemont i la resta de líders independentistes pel delicte de malversació. Madrid, Dani Santiago.
Bolaños mostra respecte per la resolució del Suprem, però deixa clar que no comparteix ni els arguments jurídics ni polítics dels jutges. Tot seguit, ha recordat que en molts altres casos l'amnistia s'està aplicant amb el que qualifica de normalitat.
De hecho, ya hay más de 70 personas que han sido amnistiadas y, por tanto, se está aplicando la ley de amnistía con total normalidad. Por eso quiero también mandar un mensaje a la sociedad catalana, a la sociedad española en su conjunto. La normalización en Cataluña es un hecho y es imparable.
El ministre de Justícia recorda que els recursos judicials són la via per assegurar que s'aplica la llei correctament i acusa el PP d'escorar-se cap a l'extrema dreta per les preocupants, diu, crítiques de Feijó contra el Tribunal Constitucional.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha amnistiat el secretari municipal de l'Ajuntament d'Hostalric, a la comarca de la Selva, a qui van condemnar a 9 anys d'inhabilitació per haver multat una dona que arrencava llaços grocs i pancartes independentistes l'any 2018. Girona, Clara Jordan.
El secretari va ser condemnat perquè, segons la sentència, va fer un escrit proposant una sanció de 200 euros a les persones identificades per aquells fets per la policia. I quan aquesta multa va quedar sense efecte pel recurs de la dona denunciada, va fer un altre informe elevant l'import a 500 euros. Tergiversant els fets, diu a l'escrit que havia relatat la policia. En el judici per aquest cas es va absoldre l'exalcalde i tres regidors, jutjats també perquè les sancions s'havien aprovat en junta de govern. El secretari va interposar recurs i, malgrat que la fiscalia suposava l'amnistia, el TSJ li concedeix perquè en l'escrit d'acusació es vincula el que va passar amb la situació política que vivia Catalunya. La decisió encara es pot recórrer al Tribunal Suprem.
Catalunya Informació.
Un veí de Barcelona s'enfronta a una condemna de 25 anys de presó acusat d'haver calat foc amb gasolina a dos veïns seus que arrosseguen diverses seqüeles arran d'una discussió el desembre del 2020. Avui, durant el judici, la neboda de l'acusat ha canviat la seva versió dels fets i ha reconegut l'acusació contra el seu parent, que ho ha negat tot. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella.
Ha declarat per videoconferència des de Castella i Lleó, on viu ara perquè tem per la seva vida. Ha explicat que el seu oncle, amb qui vivia en el moment dels fets, va amenaçar tothom de mort i els va dir que expliquessin que el foc havia començat per l'explosió d'un generador. La testimònia ha dit que la parella de veïns que van anar al pis de l'acusat va ser el veí que va amenaçar de cremar-se ell i d'estendre el foc cap a ella. Llavors, la reacció del seu oncle va ser defensar la seva família i ruixar els dos veïns amb la gasolina, des del cap fins als peus, immediatament calar-los foc. La noia, que també es va fer cremades a les cames i als peus, assegura que va posar-se al mig per intentar evitar-ho, però que de seguida tot era una bola de foc. Tots havien consumit drogues i alcohol. A la veïna, amb cremades de segon grau al 16% del cos, li han hagut de fer diverses intervencions i no camina bé. A més, se li ha desfigurat part de la cara. La seva parella diu que no pot dormir. L'acusat fa menys d'un any que està en presó preventiva a petició dels perjudicats.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Doncs parlem precisament d'aquesta casa perquè Catalunya Ràdio retoca la graella de cara a la temporada vinent i trasllada el búnquer a la franja del migdia. El programa d'humor d'en Peyu, Jair Domínguez i la Neus Rossell passarà a emetre's a partir del dia 2 de setembre d'una a dues. Això provocarà que el que no surti d'aquí, amb Juliana Caret, Marta Montaner i Roger Carandell, s'avanci una hora i s'emeti de 12 a 1 en lloc de l'última hora i quedarà inclòs en un matí de Catalunya Ràdio que seguirà presentat per Ricard Ostrell. L'espai que deixa el búnquer al vespre de 9 a 10 l'ocuparà Les dones i els dies, de Montse Virgili. Un programa que avança el seu horari 2 hores respecte al d'aquesta temporada que ara s'acaba. Així, l'informatiu Catalunya Nit, de Manel Elias, líder d'audiència. La seva franja passarà a tenir una durada de 2 hores i s'emetrà de 10 a 12. Per tant, hi haurà més espai per a la reflexió i per a la participació d'experts que aprofundeixin en els temes d'actualitat. Toni de la Torre, de la seva banda, agafarà el relleu d'Àlex Gorina al capdavant de La Finestra Indiscreta, el programa de cinema de Catalunya Ràdio, que mantindrà l'horari els divendres a les 12 de la nit. A la graella esportiva, Sergi Andreu s'estrenarà fent les transmissions dels partits de l'Espanyol a primera divisió. I la jubilació de Toni Arbonès també provocarà la desaparició de l'històric programa Els viatgers de la Gran Anaconda.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Arriben els esports fins al punt de 2:15. Montserrat Reia, bon dia.
Hola, bon dia. I comencem amb la 5a etapa del Tour de França, una etapa de 177 quilòmetres plans. Isaac Vilalta, bon dia.
Què tal? Bon dia. En marxa la 5a etapa del Tour en una jornada que hauria de ser tranquil·la després de viure ahir la primera cita amb l'alta muntanya. El pas pel Galibier ens deixa bones i males notícies per a Tadej Pogacar i, per tant, males i bones notícies també per a Jonas Vingegaard. L'UAE, l'equip de Pogacar, es va mostrar molt superior a la resta, especialment davant d'un Visma desaparegut. L'eslové va guanyar l'etapa i ara treu 45 segons a Evenepoel i 50 a Vingegaard. El danès s'agafa justament a això. Només ha perdut temps, diu, en una etapa de 4 disputades. Considera que això és bo perquè anirà a més. Ell i també el Visma. Ahir es va mostrar, així de críptic, respecte a què espera del seu equip.
We know what to do, yes, but I'm not gonna tell him. Okay, so you're confident? Yeah. I mean, we believe in our plan, like the last 2 years, so yeah, we will see by the end of the tour.
Sabem què hem de fer, però no us ho diré. Creiem en el nostre pla, com en els 2 últims anys. Ja ho veurem al final del tour, deia Vingegaard. El cert és que fins ara tothom juga una partida de pòquer paral·lela a la cursa ciclista.
I 10 atletes catalans són a la llista de la Federació Espanyola d'Atletisme per als Jocs de París, una llista que s'ha fet pública aquest migdia. Els atletes són Jael Sakura Bestué, que competirà als 200 metres i al relleu 4%, Berta Segura al relleu 4x400, Josué Canales als 800 metres, Esther Guerrero participarà als 1.500 metres, on també hi ha Adel Mechal, que dobla als 5.000, Abde Oukelfen serà als 10.000 metres, Meritxell Soler a la marató, Paul McGrath i Cristina Montesinos als 20 quilòmetres marxa i tots dos amb Raquel González participaran al relleu mixt de marxa. Sentim la banyolina Esther Guerrero, que ha valorat la seva inclusió als Jocs així.
Avui puc dir que ja és oficial, que estaré en els meus tercers Jocs, els Jocs Olímpics de París. Aquest, doncs, era el meu objectiu des de fa molt de temps i bé, en els últims 365 dies he anat complint les expectatives i els reptes que em marcava la federació, ja els tenia tots complerts.
En total, l'equip espanyol compta amb 57 atletes i per primer cop a la història la participació femenina és més nombrosa que la masculina, 31 dones per 26 homes. I aquesta tarda serà Montse Tomé qui donarà la llista definitiva de jugadores convocades amb la selecció espanyola de futbol per als Jocs de París.
Catalunya Informació.
A l'Eurocopa masculina de futbol, jornada de descans avui abans de començar a disputar els quarts de final, que van quedar definits del tot ahir. L'última eliminatòria de quarts serà el Països Baixos-Turquia. La selecció dirigida pel ex-blaugrana Koeman va guanyar 3-0 Romania. I Turquia va derrotar Àustria per 1-2. La UEFA ha obert avui una investigació de Miral per presumpte comportament inapropiat perquè consideren que va fer uns gestos de celebració dels gols que podrien tenir una simbologia política ultranacionalista. Repassem aquesta quarts de final de l'Eurocopa. Divendres, 6 de la tarda, Espanya-Alemanya. 9 del vespre, Portugal-França. Dissabte, a les 6, Anglaterra-Suïssa. I a les 9, Països Baixos-Turquia. I a la Copa Amèrica de Futbol, als quarts de final, hi haurà un Brasil-Uruguai. Aquesta matinada, Brasil s'ha classificat per als quarts com a segona de grup, després d'empatar un amb Colòmbia, gol del blaugrana Rafinha. Pel que fa a Costa Rica, ha guanyat de matinada 2-1 a Paraguai, però queda eliminada. La matinada de dijous a divendres hi ha primer partit de quarts de la Copa Amèrica, Argentina-Equador. És dubte Leo Messi per una contractura muscular.
Catalunya Informació.
I el torneig de tenis de Wimbledon, la begurenca Paula Badosa juga avui en segona ronda contra la txeca Fru Virtova. La barcelonina Rebeca Massarova jugarà en dobles acompanyada de la txeca Noskova contra la parella Siniakova-Tousen. En homes, avui debut de Carlos Alcaraz contra australià Alexander Vukic, entre altres partits. I en hoquei patins, Carlos Cortijo serà l'entrenador del Noia i també coordinador professional de la base els tres pròxims anys. El madrileny, que acaba de fer 41 anys, arriba procedent de l'hoquei Ribes.
Mateix dos quarts de dues. 6 de cada 10 estudiants universitaris a Catalunya mostren símptomes d'ansietat i depressió. És la primera informació amb la que us hem obert aquest bloc informatiu a la una. També un de cada 4 presenta símptomes de trastorns de la conducta alimentària. Són alguns dels resultats que es desprenen de l'estudi de benestar emocional a les universitats que ha impulsat el Departament d'Universitats i Recerca. També us hem explicat que la Plataforma per la Llengua denuncia que la situació del català empitjora un any més, sobretot a les Illes Balears i al País Valencià, arran de l'acció dels governs de PP i Vox. Això sí, destaca com a bona notícia el fet que una gran majoria de catalans mantingui la necessitat de saber la llengua, perquè és una garantia de futur. I us hem parlat del rècord de turisme internacional aquest mes de maig a Catalunya, més de 2 milions de visitants estrangers. Els primers 5 mesos de l'any s'ha superat la xifra de 7 milions de turistes de fora, també la dada més alta de la sèrie històrica. Són tres de les principals informacions que us estem explicant des de la una. Ara les repassarem de nou, però fins a les dues us n'explicarem d'altres, com per exemple que els Mossos busquen els conductors temeraris que circulaven per la C32, l'autopista del Maresme, i que protagonitzen unes imatges que s'han fet virals a les xarxes socials. També que demà entra en servei un bus nàutic al port de Barcelona que enllaçarà el Monument de Colom amb l'Hotel Vela. Està pensat tant per a la mobilitat obligada com per al turisme, i evitarà, ens permetrà estalviar-nos la volta per la Barceloneta si volem anar del Portal de la Pau als espais oberts a la nova Bocana. I també que a partir d'avui ja es poden veure pels carrers del barri vell de Girona els senyals que demanen als ciclistes que baixin de la bicicleta. Són cartells de color blau i no pas vermells, perquè es tracta de recomanacions. Esports, Montse Raia, bon dia.
Hola, bon dia.
Fins a 10 atletes catalans consten a les llistes dels Jocs de París que ha fet pública la Federació Espanyola d'Atletisme?
Sí, són Jael Sakura Bestué, Berta Segura, Josué Canales, Esther Guerrero, Adel Mechal, Abde Oukelfen, Meritxell Soler, Pol McGrath, Cristina Montesinos i Raquel González.
Temps assolellat avui a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. A la resta del país hi haurà núvols inofensius, només al Ripollès. S'hi espera alguna gota aïllada. Avui les màximes han de tocar els 34 graus. Com us dèiem, 6 de cada 10 estudiants universitaris a Catalunya mostren símptomes d'ansietat i depressió. I un de cada 4 presenta símptomes de trastorns de la conducta alimentària. Són alguns dels resultats que es desprenen de l'estudi de benestar emocional a les universitats que ha impulsat aquest curs el Departament d'Universitats i Recerca i que avui es tracta en unes jornades de la xarxa catalana d'universitats saludables. Barcelona, Sara Canyete.
A l'enquesta van respondre 19.000 estudiants, és la mostra més àmplia que s'ha fet fins ara i la conclusió és que l'índex d'estrès entre els universitaris catalans és molt alt, un resultat però que contrasta amb el fet que en general se senten satisfets amb la seva vida. Pels autors de l'informe això s'explica en part perquè els estudiants, diuen, són molt capaços d'identificar les seves emocions però sovint no saben com gestionar-les i aquí és on des de la universitat hi ha molt camp per recórrer. Alba Pérez és doctora en psicologia i coautora de l'informe.
Hi ha moments de la vida que no podem treure els estressors. Nosaltres hem de poder afrontar l'estrès, però no fer veure que no està l'estrès. Del que es tracta no és de dir-li, bueno, doncs no facis l'entrega, sinó de veure quines són les possibilitats si no fas aquesta entrega i comencem a prendre decisions.
També subratllen que parlar de símptomes no vol dir que hi hagi un trastorn, però creuen que aquest informe pot servir a la universitat per veure quines són les accions concretes que pot impulsar per millorar el benestar emocional dels universitaris.
Catalunya Informació.
La situació d'emergència de la llengua catalana empitjora un any més, sobretot a les Illes Balears i al País Valencià, arran de l'acció dels nous governs de PP i Vox. Ho ha dit el president de la Plataforma per la Llengua, que ha presentat l'informe anual sobre la situació del català, que continua registrant dades preocupants, per exemple, en els àmbits de l'educació i la justícia. Barcelona, Valeria Obereda.
Bon dia. En aquest camp, la justícia destaca el marc legislatiu espanyol que perjudica el català. També que la Fiscalia de Barcelona només tramita un de cada 10 escrits en català i que només un 36% dels catalans creuen que parlar en català no perjudicarà els seus interessos. Per això, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, fa aquesta advertència.
Justícia ja té el fanalet vermell de manera permanent i a més és un terreny on l'Estat espanyol incompleix permanentment la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries i la Generalitat no té ni capacitat de decisió. Per tant, fa pinta que el fanalet vermell de justícia continuarà sent durant una temporada llarga.
A la part positiva, destaca l'estima i la vinculació de la llengua amb la identitat catalana.
Catalunya Informació.
A lleu de turistes internacionals, el mes de maig a Catalunya, per primer cop van visitar el nostre país més de 2 milions d'estrangers. És una xifra rècord, lleugerament per sota de l'agost de l'any passat. Els primers 5 mesos, Catalunya ha rebut més de 7 milions de visitants internacionals, el nombre més alt de la sèrie històrica, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Tots aquests visitants han fet una despesa de 2.300 milions d'euros. I entre gener i maig, el turisme estranger s'ha gastat a Catalunya prop de 7.800 milions. La despesa per persona supera els 200 euros diaris. Mentrestant, el govern espanyol es planteja gravar amb IVA els pisos turístics. Ara n'estan exempts. El ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, proposa que s'estableixi un tipus del 10% per, segons diu, reduir d'aquesta manera l'ús turístic dels habitatges i afavorir que tornin al mercat residencial. Són declaracions a la televisió espanyola.
Deberían tributar precisamente para poder desincentivar ese uso turístico de las viviendas y que prime que las viviendas se destinen al uso residencial, que es el primero que deben tener. Porque no puede ser que jóvenes que no se puedan emancipar, que familias trabajadoras no puedan acceder a un alquiler, se tengan que ir de sus barrios, se tengan que ir de sus ciudades.
Avui precisament es reuneix el grup de treball del govern espanyol que estudia la regulació dels lloguers de temporada i d'altres usos no habitacionals i que també té sobre la taula altres propostes com un registre estatal d'aquest tipus d'habitatges.
Catalunya Informació.
Crònica internacional, el macronisme demana el bloqueig de l'extrema dreta a la segona volta de les legislatives de diumenge, encara que suposi donar suport a un candidat de la formació d'esquerres, la França Insubmisa. L'objectiu és evitar la dispersió del vot i que el partit de Jordan Bardella i Marine Le Pen no guanyi per majoria absoluta. Declaracions del primer ministre francès Gabriel Attal a l'emissora pública France Inter.
Ni la França Insubmisa ni el nou Front Popular poden tenir majoria absoluta. Per tant, la prioritat és evitar que l'extrema dreta tingui majoria absoluta i assumeixo la responsabilitat d'haver demanat als nostres candidats que retirin. Però desistir no vol dir alinear-se. Vull deixar molt clar que mai hi haurà una aliança entre nosaltres i la França Insubmisa.
Més de 200 candidats s'han retirat a les circumscripcions on concorrien tres opcions per evitar la dispersió de vot després dels bons resultats de l'extrema dreta a la primera volta. La líder del reagrupament nacional, Marine Le Pen, ha advertit que si no obté la majoria absoluta, negociarà igualment amb diputats de la dreta per intentar formar govern. I als Estats Units, Joe Biden ha reconegut haver-se quedat pràcticament adormit durant el debat contra Donald Trump, o atribuït al cansament que arrossega dels viatges oficials a França i a Itàlia, que havia fet 2 dies abans. Tot i això, hi ha veus de congressistes demòcrates que plantegen obertament la necessitat d'un recanvi a la candidatura. És el cas del texà Lloyd
Dodget.
Crec que estarem millor si tenim un nou candidat que pugui presentar una nova visió pel nostre país. I ho podem fer si tenim un procés obert i democràtic les pròximes setmanes.
L'expresidenta del Congrés, la demòcrata Nancy Pelosi, assegura que és legítim preguntar-se si Biden va tenir una mala nit o si bé té problemes de salut. Li ha respost la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
He had a cold and a bad night.
Ell estava constipat i va tenir una mala nit. No ho veuria com una qüestió mèdica. Ho veuria com el que va ser, una mala nit, i a més, estava constipat.
Segons un sondeig de la CNN, un 75% dels electors creuen que el Partit Demòcrata tindria més opcions amb un altre candidat, com per exemple l'actual vicepresidenta. Kamala Harris, però, ha reiterat molt, ha deixat molt clar qui és el candidat del seu partit.
Joe Biden és el nostre candidat. Vam derrotar Trump una vegada i ho tornarem a fer. Estic orgullosa de ser companya electoral de Biden.
Thank you.
Aquesta tarda Biden es reuneix presencialment i telemàticament amb governadors demòcrates.
Catalunya Informació.
Dels tres ferits ingressats per l'accident d'un minibús ahir al Pirineu Aragonès, dos ja han rebut l'altre, l'alta, i l'altre s'espera que pugui sortir de l'hospital avui mateix. Segons tots els indicis, la causa de l'accident va ser una fallada en el canvi de marxes. Corresponsal al Garraf, Montse Gené.
Hola, bon dia. Els ferits que estaven ingressats amb trencament de tíbia i peroné un i amb trencament de canell l'altre, contusions i ferides diverses, ja estan tornant a Vilanova i la Geltrú. L'altre està pendent que li donin l'alta en les pròximes hores. La majoria dels joves estan ja amb les seves famílies a la capital del Garraf, on es recuperen de l'ensurt. El que va passar quan eren a punt d'arribar al refugi Àngel Urús a Osca va ser que el conductor va veure que no podia reduir de segona a primera. Va demanar que tothom sortís ràpidament de l'autobús i així ho van fer fins que va caure per un terraplè avall quan encara quedaven 4 o 5 persones per baixar. Una va quedar atrapada dins del vehicle, però va ser excarcerada pels equips d'emergència sense lesions.
I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha confirmat que els Mossos busquen els conductors temeraris que circulaven per la C-32, l'autopista del Maresme, i que protagonitzen unes imatges que s'han fet virals a les xarxes socials. Al vídeo s'hi poden veure 6 cotxes que circulen, canvien de carril i amb els passatgers traient tot el tors per les finestres i parlant entre ells. Els cotxes que van en grup també obstaculitzen la circulació dels altres conductors que són a la via en aquell moment, que en alguns casos arriben a posar els llums d'emergència per evitar un accident. Els Mossos van rebre ahir les imatges i els donen naturalesa penal mentre investiguen qui són els infractors. Ho ha explicat el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena.
Tenen en aquest cas una dimensió penal i el que s'està fent és investigant i buscant doncs, identificant a les persones d'aquest vídeo que surten en aquestes imatges i per tant doncs, cercant-les i en segon doncs, es trobaran com sempre.
De moment els Mossos encara no saben quan es va gravar el vídeo. Les imatges mostren que tot plegat passa en direcció a Mataró, a l'altura d'Argentona. I el Ministeri de l'Interior ha expulsat en un vol des de Madrid 22 delinqüents multireincidents de diversos països de l'Amèrica Central que acumulaven un llarg historial d'antecedents delictius i que actuaven sobretot a Catalunya. Els repatriats han estat traslladats a Madrid des del centre d'internament d'estrangers de la zona franca de Barcelona en un comboi format per una quinzena de vehicles i 45 agents de la policia.
Catalunya Informació.
Demà entra en servei un bus nàutic al port de Barcelona que enllaçarà el Monument de Colom amb l'Hotel Vela. Pensat tant per a la mobilitat obligada com per al turisme, evitarà haver de fer tota la volta per la Barceloneta per anar del Portal de la Pau als nous espais oberts a la nova bocana. Barcelona, Joan Garcia.
Seran dos vaixells amb capacitat, un per a 80 persones i l'altre més petit per a 60, que sortiran cada quart d'hora a les hores centrals del dia, entre les 7 del matí i les 7 de la tarda. En 10 minuts enllaçaran Colón amb l'Hotel Vela, envoltant el World Trade Center. El gestionarà l'empresa Alsa. El bitllet senzill valdrà 1,9 euros. Hi haurà abonaments de 10 viatges per a un mes i descomptes per a nens joves i persones grans. El viatge inaugural, l'alcalde Jordi Collboni ha destacat que el nou servei reconnecta la ciutat amb el mar.
Que la gent de la ciutat torni a reconnectar amb el mar. Torni a venir als restaurants, a les platges, a l'oferta cultural que tindrem i, a més, amb aquest bus i amb aquesta forma de transport descongestionem també barris com el de la Barceloneta.
25 milions de persones visiten cada any el port de Barcelona. 3.400 treballen diàriament al moll de Llevant. La previsió és que el nou bus nàutic transporti 1 milió d'usuaris cada any. Més endavant també arribarà al moll adossat perquè el facin servir els creueristes.
I de Barcelona a Girona, perquè a partir d'avui ja s'hi poden veure pels carrers del barri vell de la ciutat els senyals que demanen als ciclistes que baixin de la bicicleta. Són cartells de color blau i no pas vermells perquè es tracta de recomanacions. Girona, Núria Paraire.
L'Ajuntament no vol parlar de prohibició de la bicicleta. Creu que està bé que els veïns la facin servir, però és conscient que l'ús de la bici s'havia de regular perquè el nombrós turisme de ciclistes provoca problemes de convivència. Per buscar aquest equilibri han col·locat senyals de color blau on es demana baixar de la bicicleta quan es passi pels carrers del barri vell. En tres punts especialment estrets i amb més afluència de gent, el senyal indica que cal baixar de la bicicleta entre les 10 del matí i les 9 del vespre, i a la resta de carrers on hi ha un senyal de prohibit passar s'hi afegeix el senyal blau de baixar de la bici. Ho explica la regidora de Transformació Urbana, Cristina Andreu.
Si nosaltres no venim a restringir, sinó venim a buscar uns usos correctes i venim a generar doncs, unes recomanacions que facilitin la convivència.
Un cop posats els senyals, es començarà a informar els ciclistes amb tríptics que es donaran als apartaments turístics, hotels i botigues especialitzades. Un cop l'Ajuntament consideri que la campanya d'informació ha estat prou àmplia, es començarà a sancionar, segons el que diu l'ordenança municipal, per exemple, quan se circuli per la vorera o en contradirecció. Les sancions van dels 50 als 300 euros.
Gràcies, Núria. Pràcticament 2:45. La previsió del temps a aquesta hora amb el Néstor Gómez.
El temps es presenta amb domini dels núvols a la meitat nord del país, uns núvols de vent provocat pel vent de nord que al travessar el Pirineu forma aquest tipus de nuvolades de tipus alomitxang, i el que s'espera és que durant la tarda poquet a poquet vagin a menys. De fet, aquesta tarda, a mesura que vagin passant les hores, el sol anirà guanyant terreny, sobretot per les comarques de Lleida i terres també de l'Ebre. A la resta del país la jornada es presentarà variable, potser amb alguna nuvolada amenaçadora al Ripollès, molt poqueta cosa. I tot això amb un panorama cada cop una miqueta més càlid, sense màximes desbocades. Les màximes avui entre els 32-34 graus al Segrià, allà on pugi més. I de cara a la jornada de demà, temps assolellat i temperatures més altes, que ja demà sí que podrem tocar els 35 graus.
Catalunya Informació.
Pas endavant per solucionar els dèficits de cobertura al voltant de l'aeroport de Lleida Alguaire, on s'ha instal·lat una nova antena de 5G que de moment està en període de proves. El govern ha negociat amb les operadores perquè apostin per aquest punt considerat estratègic i poder millorar i ampliar les activitats tecnològiques que s'hi fan. Alguaire, Estela Busoms.
Activitats que requereixen tecnologia punta en ample de banda, com ara l'àmbit dels drons no tripulats, que és un dels camps en què es treballa l'aeroport lleidatà. Marc Real és el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
Per exemple, abans parlàvem dels drons, no? De com comandar drons, doncs és una tecnologia que et permet prestar o desenvolupar tots aquests nous serveis que demanen d'aquest nou ample de banda, d'aquest més ample de banda.
Segons el president d'Aeroports de Catalunya, Daniel Albalate, la cobertura 5G és una demanda de les empreses que ja hi estan instal·lades i de les que hi poden estar interessades també per fer activitats puntuals.
Ens és molt important, ens és molt útil de cara a les converses que tenim amb empreses que tenen interès a basar-se a l'aeroport, on el tema de les comunicacions i de la transmissió de dades és sempre present en les converses, és sempre una pregunta i sempre una sol·licitud que ens fan, tant per aquelles empreses que tenen previst doncs, basar-se, com aquelles que volen fer activitats puntuals.
L'antena que ja s'ha col·locat a l'exterior del recinte també donarà servei al municipi d'Alguaire. El desplegament dels nodes 5G, promogut pel govern, també inclou el Parc Agrobiotec de Lleida i 7 punts més del país que tenen especial interès per a la recerca i la implantació d'activitats econòmiques.
Gràcies, Estela. I un jutjat de Barcelona ha condemnat l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i també el Servei Català de la Salut per la mort d'una dona intervinguda d'un ictus a qui es va donar l'alta abans d'hora. Segons que ha avançat la cadena SER i ha confirmat l'ACN, va passar tot plegat al març del 2020 i el jutjat considera que l'alta es va donar de manera negligent i en part influenciada per la psicosi de l'arribada de la Covid. La dona en qüestió va ingressar a l'hospital el 20 de febrer d'aquell any perquè no podia empassar. Un mes després, el 20 de març, va rebre l'alta, però 5 dies més tard la seva situació es va complicar. Va arribar a rebre una visita mèdica, però quan ja era a casa es va ofegar i va morir. Tot plegat sense que els serveis d'emergències poguessin fer-hi res. Ara el Taulí i el CatSalut hauran de pagar una indemnització de 200.000 euros al marit i als dos fills de la dona.
Catalunya Informació.
I ara, música. Ben coneguda, sobretot perquè ja tenim una edat, la icona del pop italià Umberto Tozzi s'incorpora a la programació del Festival d'Estiu de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Tozzi té ara 72 anys. Farà el 16 d'agost l'únic concert al territori de la seva gira d'acomiad dels escenaris. Aquesta que sentiu, Gloria o Ti Amo, són alguns dels grans èxits que es podran sentir al Guíxols Arena. S'han anunciat altres novetats a la programació, entre els quals la mítica Susan Vega, que oferirà al Teatre Municipal un concert en format més íntim, també únic a Catalunya. S'incorporen també a la programació Maria del Mar Bonet, que actuarà el 9 d'agost a l'Espai Port, i la companyia de dansa de Nacho Duato, que actuarà també a l'Espai Port el dia 5 d'agost. Més qüestions. L'Aragó dona carta blanca a la instal·lació d'un nou centre de dades de Microsoft. El govern aragonès ha aprovat la declaració d'interès autonòmic d'aquest projecte, el tercer de la companyia en aquella comunitat, després dels que ja va anunciar a finals de l'any passat. En total, Microsoft invertirà a l'Aragó prop de 6.700 milions d'euros i crearà uns 900 llocs de treball directes. Altres companyies també han anunciat grans inversions en aquella comunitat. Amazon hi gastarà 17.500 milions d'euros en ampliar els centres de dades que ja hi té, i Inditex hi farà un gran centre logístic que costarà 600 milions i donarà feina a 1.500 persones.
Catalunya Informació.
Tornem a la cultura. El Festival Poesia i Més engega avui el seu recorregut com cada estiu pel Maresme. Música, poesia, reivindicació, un festival que acull diferents disciplines artístiques i que tan aviat ens convoca a un escenari formal com ens porta fins a un racó màgic del bosc. La imatge d'aquest any és la d'un capgròs que es passeja pels diferents indrets de la comarca. Caldes d'Estrac, Marta Vallès.
Paraula, ball, música i sobretot el crit més emblemàtic del festival, més poesia, si us plau. Des d'avui fins al 14 d'aquest mes, diferents propostes ompliran escenaris com el Parc de Can Muntanya de Caldes d'Estrac, el Pou de Glaç de Canyamàs, el Bar del Cafè Nou de Mataró o la Llotja del Port d'Arenys de Mar. Impulsat per la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, arriba a la 19a edició. L'Eduard Escofet és el director del festival.
Vol ser més que mai un espai amable i obert per a les descobertes i també per a les connexions inesperades, on el públic pugui veure de prop artistes que difícilment podran veure a pocs metres, i alhora descobrir propostes sorprenents o noms fins ara poc coneguts que segur que marcaran el futur immediat. En un entorn privilegiat i sense cues, al Maresme, volem que el públic es deixi endur per la paraula i la veu en totes les seves possibilitats.
Programació diversa que trobareu a poesiaimes.cat amb noms com Mishima, amb els poetes Martí Sales i Maria Sevilla, i la filòsofa Marina Garcés, aquest vespre, Remei de Calafresca, Ernest Cruzats o Amorante. Cançó, llibres, rutes pel parc de Can Muntanya, poesia amb lletra, amb melodia o visual, i novetats.
Les produccions pròpies i les col·laboracions amb altres festivals d'arreu del territori i també amb entitats i festivals del Maresme. La idea de comunitat és una miqueta el que marca aquesta edició del Poesia i Més. La comunitat, que és la que fa possible el Poesia i Més i que també és el que crea el festival.
El Poesia i Més es viurà aquest any a Mataró, Taià, Alella, Dosrius, Arenys de Mar i on va néixer, a Caldes d'Estrac.
I I encara més cultura, perquè una setmana més les estrenes de cinema s'avancen a un dimecres i la més destacada és la quarta part d'una saga d'animació d'èxit entre els més petits. A Gru 4, el meu dolent preferit, el malvat més entranyable del cinema, en Gru ha de fugir amb la seva família per esquivar una nova amenaça. I cal tenir present que ara a la família hi ha un membre nou acabat de néixer. Com sempre, la pel·lícula està farcida d'acudits, de situacions divertides i d'acció desenfrenada, però sovint el protagonisme se l'endona als Minions, alguns d'ells aquí amb superpoders. Una altra pel·lícula que ofereix una sobredosi d'acció ultraviolenta, en aquest cas, a l'estil de John Wick, és Kill Boy, una cinta d'arts marcials amb una trama de revenja liderada per un jove sordmut que busca qui va matar la seva mare. Bill Skarsgård, el pallasso dit, torna a demostrar que aquest tipus de papers li van com en ell el dit. I si parlem d'acció, Liam Neeson és un dels especialistes d'aquests últims anys. Avui estrena En Tierra de Santos y Pecadores, un thriller irlandès d'intriga on és un antic assassí a sou retirat que es veurà obligat a actuar davant d'una amenaça terrorista.
Buenos días, mi nombre es Andrés y voy a ser el sustituto de las clases de música hasta final de curso.
El Oncológico és un hospital estupendo.
També arriba avui als cinemes la producció catalana El bus de la vida, d'Ivon Cormenzana, basada en una història real sobre un professor de música amb càncer que necessita viatjar en un autobús atrotinat per sotmetre's a tractament. El cor de la trama creix en base a les relacions que estableix amb la resta de passatgers. El protagonista és Dani Rovira. Un altre humorista espanyol, Arturo Valls, és l'al·licient de la comèdia Mala persona. També interpreta un malalt terminal que en aquest cas pretén comportar-se de la pitjor manera possible per allunyar els que l'estimen i fer així que no pateixin quan ell mori. M'arriben els esports.
Els esports.
Fins a les dues, Montserrat Raia, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem amb una última hora de bàsquet. El Real Madrid ha executat la clàusula de rescissió d'Andrés Feliz i el jugador acaba d'aquesta manera la seva etapa al Joventut de bàsquet. Andrés Feliz va arribar fa tres temporades a la penya, procedent del Prat, de la Lep Plata, i ha jugat en total 165 partits oficials entre la Lliga Endesa i l'Eurocup. L'evolució del base dominicà ha estat constant, formant part a l'última temporada del millor 5 de la Lliga ACB amb 15 punts, 4,3 assistències i un 16,9 de valoració per partit. Feliz, doncs, s'ha convertit en un dels grans referents de la penya i, com us dèiem, marxa al Real Madrid, que ha executat la seva clàusula de rescissió.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
10 atletes catalans són a la llista de la Federació Espanyola d'Atletisme per als Jocs de París, una llista que s'ha fet pública aquest migdia. Els atletes són Jael Sakura Bestué, que competirà als 200 metres i al relleu 4%, Berta Segura, al relleu 4x400, Josué Canales, als 800 metres, Esther Guerrero participarà als 1.500 metres, on també hi serà Adel Michal, que doblarà els 5.000, Abde Oukelfen serà als 10.000 metres, Meritxell Soler a la marató, Paul McGrath i Cristina Montesinos als 20 quilòmetres marxa, i tots dos amb Raquel González participaran al relleu mixt de marxa. Sentim la banyolina Esther Guerrero, que participarà, com us dèiem, als 1.500 metres i que valora la seva inclusió als jocs. Seran els seus tercers jocs.
I amb moltes ganes, sobretot de disfrutar-los, d'arribar el millor possible, sana, competitiva, i a treballar aquest mes, que encara queden 4 setmanes i poden passar moltes coses.
En total, l'equip espanyol compta amb 57 atletes i per primer cop a la història la participació femenina és més nombrosa grossa que la masculina, 31 dones per 26 homes. Aquesta tarda serà Montse Tomé qui donarà la llista definitiva de jugadores convocades amb la selecció espanyola de futbol per als Jocs de París. A l'Eurocopa masculina de futbol, jornada de descans avui abans de començar a disputar ja els quarts de final. Uns quarts que comencen divendres amb l'Espanya-Alemanya a les 6 de la tarda i el Portugal-França a les 9 del vespre. Dissabte a les 6, Anglaterra-Suïssa i a les 9, Països Baixos-Turquia. Per cert, s'ha sabut que l'àrbitre anglès Anthony Taylor serà qui dirigirà l'eliminatòria Espanya-Alemanya. Taylor va xular la final de la UEFA Nations League que Espanya va jugar el 2021 contra França. L'última eliminatòria de quarts serà l'enfrontament Països Baixos-Turquia que es va decidir just ahir a la nit. La selecció dirigida per l'exblaugrana Ronald Koeman va superar Romania 3-0 i Turquia va derrotar Àustria per 1-2. La UEFA ha obert avui una investigació a Demiral per presumpte comportament inapropiat perquè consideren que va fer uns gestos de celebració dels gols que va fer que podrien tenir una simbologia política ultranacionalista. I a la Copa Amèrica de futbol, als quarts de final hi haurà un Brasil-Uruguai. Aquesta matinada Brasil s'hi ha classificat després d'empatar un amb Colòmbia. Gol del blaugrana Rafinha de cara a aquests quarts contra l'Uruguai. Vinícius no jugarà amb el Brasil, ha vist només començar el partit una targeta groga per un cop que ha fet a la cara el colombià James. Costa Rica ha guanyat de matinada 2-1 a Paraguai, però queda fora dels quarts de la Copa Amèrica. La matinada de dijous a divendres hi ha primer partit de quarts, Argentina-Equador. L'exblaugrana Leo Messi es dubta per una contractura muscular. En marxa la cinquena etapa del Tour de França, 177 quilòmetres plans, dos ports de quarta categoria lluny de meta. Tadej Pogacar surt com a nou líder, ahir va donar un cop d'autoritat en imposar-se en solitari a la primera etapa d'alta muntanya. Ara mateix el corredor de l'Emirates té a la general 45 segons sobre el segon, Evenepoel, i 50 segons respecte al tercer, Vingegaard. Al torneig de tennis de Wimbledon, la begurenca Paula Badosa juga aquesta tarda en segona ronda contra la txeca Fruvirtova. La barcelonina Rebeca Masarova jugarà en dobles acompanyada de la txeca Noskova contra la parella Siniakova-Tousen. I en el torneig masculí avui debut de Carlos Alcaraz, entre altres, Alcaraz jugarà contra l'australià Alexander Vukic.